Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts. Estem a 7 de juny. Avui és divendres i com que vull fer del divendres este un dia especial, els titulars no vaig a donar al·lusió, els titulars del dia. Tinc una convida molt, molt especial en el que anem a repassar els principals titulars del dia. Hombre, està així Concepción Rosario, alias La Panderoleta. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. Quant de temps sense veure-me's? Com estàs?
Pues, què tenim que dir? Com estem?
Pues jo estic bé. Jo, ai, com avui feia una calor i me'n vaig al centre a passejar-me a veure que hi haurà molt de moviment. I este matí escoltava que venia una dona. Jo dic, pues mira, vull que instal·lin a més núvol i això no suarem molt i així estem passejant. Però prantem on anirem, perquè com se fica a ploure molt, ja me veig jo el camionero i se atrecamies en la ràdio, i se que diu que te que anar en Càdia, això se diu en la barca Isa.
Ai, pobret, és que se li inunda.
Ai, ja ho t'ha arreglat ja, això.
Per bueno, sal. Però parlant de si ho té arreglat o no, perquè està en mans dels polítics, la campanya per les eleccions europees acaba este divendres i té un fum d'actes així a la Comunitat Valenciana. Vindran líders estatals i autonòmics i regionals que recordaran als votants els eixos del seu programa per a la Eurocambra. Alberto Núñez Feijó, Yolanda Díaz, Diana Morán es deixaran veure per la ciutat de València en diversos mítims on acompanyaran els candidats autonòmics als comicis.
I Begoña no vindrà, Begoña? És més famosa. Ella se presenta, no? M'han dit, no? Que no se presenta ella, van anar a Europa perquè diuen que... Ui, la veig en la tele i sempre estan parlant d'ella. És que l'envidia de la gent té molta envidia. Com és una xica tan guapa i tan templà. Per quin partit se presenta la Begoña Isa?
No, la Begoña és la dona de Pedro Sánchez.
Ai?
No se presenta... Home, ella votarà al Partit Socialista, l'home és el president, és Pedro Sánchez. Begoña és la dona de Pedro Sánchez.
Ai, pues jo pensava que se presentava a les eleccions. I, pues, com entonces, perquè quan tu parles del teu partit sempre fiques al de la posició a caldo i sempre la fiquen a d'ella. Jo dic que és que a lo millor se presenta la Begoña Isa.
Pues no, no. En este moment ella no és precisament popular o no és precisament en la televisió per presentar-se a ningunes eleccions.
Ui, quin... Pues bueno. Jo com era una dona, dic, pues una dona que se presenta a mi. Sempre me fa il·lusió que vaig a les dones a presentar-se.
Pues no. En este cas, pobra, ella no és per això. Ni pobra ni... És a dir, jo tampoc puc dir ni pobra ni res perquè jo tinc que ser neutral. Vostè sap, no, Concepció? Jo tinc que ser sempre neutral. Però en este moment... estan els candidats per presentar-se a les europees. Vostè anirà a votar?
Jo estic molt enfadat perquè tots els anys demani que me toque la taula electoral, saps? Perquè m'entera que paguen 70 eurets.
Sí.
I damunt seria la primera en enterar-me en el barri a qui vota cada un, saps? I mai me quirden, no sé per què. I mira que me fique jo ahí esperant ahí en la porta de bon matí, a veure si m'envien la carteta i no d'això. Però bueno, sí que aniré a votar. Me fa il·lusió anar a votar. N'hi ha que anar a votar perquè no m'agrada, no m'agrada lo que sent. No m'agrada lo que sent perquè jo, en 100 anys que tinc, he vist de tot. He vist la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil, la postguerra. I jo, els anys que la gent ha prosperat i ha anat tot bé, és quan la gent hi havia harmonia i tots remaven al mateix puesto. I ara no sé quin interès n'hi ha en destruir. No estem en Europa. I resulta que n'hi ha partits que volen presentar-se a Europa, però no volen ser d'Europa. Jo m'estaré tornant idiota, a lo millor per l'edat. No sé. Vivim en un puesto, en un continent que som l'envitja de tot el món. Des que es va bé i es que va malament.
Vostè m'està donant un discurs
polític. T'has donat compte? Ja estic presentant...
Panderoleta! És que no sé si van a fitxar-la,
eh? És que són massa anys ja patint-lo. El meu partit, que ja... No t'ho va dir jo que me vull presentar a les pròximes eleccions, que
ah,
se prepararan ja.
Ah, però això era, que vostè estava tan desatada.
Vull fer la presentació oficial a Sin Radio Villarreal del partit Tacatà, centro-esquerra-derecha. I,
ja, i se barco anirà cap a tots els costats. Ai. Remarà i no aniré cap a mani cap darrere, pegarà voltes.
Ai,
cada un remarà cap a un lloc.
Que falta hora que eres.
Ai, cada un remarà cap a un lloc.
Jo dic, demà menjotà. I da igual que siguis d'esquerra, del centre de dreta, que van totes. Mos fiquem sempre d'acord. N'hi ha que parlar de coses que mos fiquem d'acord.
Lo que sí que m'ha donat moltíssima... no ho sé... No vull dir exactament el que m'ha donat. Me pareix una falta de respecte, no? Dimecres van estar... que n'hi havia mercat. Tots els partits estaven venent-se i tot el món s'aprovava, però perquè regalaven coses.
Ai?
És vergonyós.
Què me vas veure? Les meves amigues i jo ahir el tacatà fent barrera... Primer són vosaltres, que han vist que donen una camiseta i donen bolígrafos i llaveres.
I gorros. I ojo, jo recordo les eleccions passades, que van ser en estiu, i van ser les nacionals, i donaven fundes pas mòbils pa la playa, perquè no se banyaren. Jo dic, és que ho pensen tot, eh?
Vosaltres ho gastem...
Això es diu merchandising.
Merchandising. Vosaltres això ho gastem pues, per ficar-nos les monedetes quan anem a missa, saps?
Però això és terrible. Bueno, pues parlant d'això, dels polítics, i que al final coses que se deixen, que són molt importants, totes les coses se deixen des d'Europa. Per què? Pues perquè la notícia que ens ha arribat ha sigut que hi ha una primera baixada de tipus d'interès del Banc Central Europeu en 8 anys.
Mira, és ara, eh?
Els retalla un quart de punt fins al 4,25. La retallada arriba quasi 2 anys després de l'inici de l'enduriment de la política monetària per a combatre la inflació.
Vaig enviar un missatge a la meva filla i a Manuel, el meu gendre. Ara ja no teniu excusa, eh? Que vos ha pujat la hipoteca, va vindre a menjar de gorra tots els dies a casa, eh? Per lo menos un dia podeu fallar, eh? És que l'excusa de que està l'interès supercaro, saps? Estic allà tot el dia col·locats i damunt de boes netes me furten el mando. Que jo vull veure la promesa i m'estan ficant ahí dibujos animados d'uns xinos que a mi ni me va ni me ve. I damunt tinc que dependre xino jo a l'edat que tinc, per l'amor de Déu. Perquè ara, per lo menos, donem-me el dimarts, el dimecres, el dijous, festa. Que estic farta ja de fer...
Reivindicació de les lleis. Jo crec que aquest partit hauria de prosperar.
I ara d'ací no res, que estan les xiquetes ja, que no saben on col·locar-les, perquè s'acaba el col·latge, eh? La que m'espera és l'estiu, eh?
Després de l'estiu, perquè, clar, ara tenim tots nets, tot el món té nets, nebots, perquè, clar, la gent que sigui treballant, el col·latge s'apara. Anem a parlar d'aquest punt extra per a l'admissió de l'alumnat, és a dir, cada població tindrà un punt extra que el podrà gastar per la que ell vulga. Hi ha hagut poblacions que aquest punt dia coses com, per exemple, que haver nascut en la població, no? Bueno, doncs, aquest punt extra serà el punt de mira, perquè el síndic de Greuges estudiarà com s'està aplicant als centres educatius de la Comunitat Valenciana després de la queixa presentada per la Confederació de Pares i Mares perquè ho consideren discriminatori. La consellera d'Educació defen este criteri de selecció de l'anomenar punt de circumstàncies específiques és el que pot que poden assignar com han dit antes. Bé, i clar, el síndic de Greuges el que diu és que alguns centres públics i majoritàriament concertats o basen en criteris de naixement, origen, procedència, religió o condició social. Però, claro, i se punt extra, veure, en este cas, si és un centre privat, pot elegir el que vulga. Però si és concertat o públic...
Jo menys sé que en el meu barri hi ha dos col·legis que són concertats privats, que és la Fundació Flors i les Carmelites. I justament el nostre barri, ahí viuen gent de fora i gent de son, i gent que a lo millor no s'anà molt bé en la vida. Què passa? Que no tenen dret a l'educació? Tenen que enviar els seus fills a l'altra punta del poble perquè no han nascut allí? Que regalaran una bicicleta o algo? Perquè si regalen una bicicleta i un monopatín, el col·legi ixe, diu, ala, perquè us vagis allà al quinto coño. Ai, perdona, no volia dir-lo. Perquè us vagis
a l'altra. Sap el que ha contestat el conseller? Que si un col·legi concertat catòlic estima que li deu donar un punt a aquells alumnes que participen en les activitats de la seva parròquia, té la llibertat de fer-ho. Això ho ha dit el conseller José Antonio Rovira.
Però no som un país laico? No som un país que diu que la democràcia, que da igual lo que penses, que lo que de eso se te que respetar per igual? Pues jo crec que ja choquem en la mateixa Constitució.
Sí, però per exemple, jo ahí sí que pense, si tu eres un pare o una mare que no comulgues en la religió catòlica, també és un desgavell que portes el teu fill o la teva filla a un centre catòlic. Una altra cosa és que per proximitat decidis que portar-lo allí. Però clar, jo ahir sí que és veritat que tu saps que el teu fill o la teva filla donarà religió, per exemple.
On hi ha unes classes alternatives, no, com si diuen ara, com media la moneta, té un nom així de... Bueno, no gastar el nom de religió, sinó el que coneixes totes les cultures, que és que al final també no deixa de ser història, no? Ni que a vegades ni que coneixen els demés perquè no ens pareguin tan raros.
És que també parlaven d'aquest punt que se donava si son pare estava al paro o no, i era una forma de discriminar també els xiquets. Però bueno, una altra cosa que també hem raonat vostè i jo, no?
Estic pensant jo en els pobles i esos xicotets que estan buscant famílies de fora i tot. Ahí no aplicaran si han nascut en el poble, si no tancaran el col·legi.
Este matí estava sentint la ràdio, he sentit una periodista que deia algo en molt bon criteri. És allò de, clar, el poble on has nascut, no sé, en Vila-real, podem néixer a Vila-real perquè al terme municipal tenim un hospital on naixen crios, no? Però i els que naixen en Sueras, o en Onda, o en Betxí, o en l'Alcora...
Claro.
No sé,
És un poble xicotets. I entonces, què fem? Ai, no li donem cap punt?
No, són reflexions que esta dona m'ha fet. Perquè a voltes, saps què passa? Que lo bo d'escoltar i que n'hi hagi molts mitjans de comunicació és que hi ha gent que té pensaments que a tu no t'han vingut al cap. I dius, bueno. En fi...
Pues entonces que han nascut ahí a l'Hospital de la Plana i hi haurà overbooking así en el poble, en el col·legi. Han nascido 444.000 niños, Ja m'he veig jo ahir fent... Tindran que donar punts per altres coses, si no, malament.
I si mos anem a la ciutat de Vila-real, què li pareix aquestes reunions que estan tenint entre Compromís i el Partit Socialista del País Valencià, que és el que està governant en minoria en este moment? Què diuen? Que n'hi ha possibilitat de que entren a governar junts?
Mira.
No, que vinga junts. No,
ja.
No. Jo per si no, perquè vostè m'ha fet una cara d'assombro. No. Això no és.
Home, que vinga un català, així amanamos.
No, això no és. És
així,
Compromís per Vila-real i el Partit Socialista del País Valencià. És a dir, no han mermès en salà perquè ja l'havia vostè que l'havia pegat una flamera. No.
Jo, si estan junts, això me garantitza que a les festes de la Maria de Gràcia n'hi haurà paella. Això me garantitza que n'hi haurà fideuà per totes les abueles i abueles. Això me garantitza que la Caixa Rural me donarà la caixeta per Nadal. Tot això me garantitza pues que firmen ja, collosa, que estan esperant. I després ja se ficaran d'acord i que isca primer un i diga hemos hecho esto, pero fulanito ha dicho que no.
Però imagina que Compromís li diu a l'alcalde, a José Benlloc, que ell prendrà a governar, vol que l'alcaldessa siga la portaveu del partit, Maria Fajardo.
Oi? Home, pues a mi m'agradaria. Què vols que te diga? Jo sempre vull que siga una dona. I esta xica és jove i templada. representa los valores de los villarrealeros. Rubia, con los ojos claros. Ay, no, que...
No. Así. Bueno, ¡ojo!
Ya me
¡ojo!
He dicho, entonces teñimos el moño. Digo, que se note que son de Villarreal, entonces saliría en rubia, espera ahí. No, sí. A mí me faría mucha ilusión.
Ya, claro, pero para... entonces el alcalde de Villarreal le dijo, escolte, por favor, jo tinc 11 regidors i vostè en té 3, és a dir, com li tinc a posar ara de vostè l'alcaldia?
I ell també porta 11 anys d'alcalde i l'altre no porta cap. No? Si mos fiquem
així... Oi, que discutidora és esta dona?
Ai, és que com... No sé.
Ui.
S'ha notat que vull que una dona alcaldessa. S'ha notat.
I en aquesta negociació estan, perquè clar, s'han de provar els pressupostos. Vostè sap que si els pressupostos no s'aproven, les coses van més esplaet, no n'hi ha diners... O sigui, no és que no n'hi hagi diners, sinó que no s'aproven els diners per a fer accions per a la població i estan els pressupostos prorrogats. En aquesta negociació, si vostè estiguera, si fera de media hora, anem a posar panderoleta mediadora entre la negociació de Compromís i el Partit Socialista del País Valencià.
A veure. Primerament, organitzaria una excursió ara a l'estiu on aniríem a veure... A veure l'Albufera, fem una paelleta allí.
Ben lluny, no?
Ben lluny. Que pague, aniríem en el tren, en el bono, mos faríem un bono descuento a tots els jubilats i jubilades, i mos aniríem allí. Lo que no sé com pujaríem en el tacatà en la barqueta. Bueno, ja inventaríem algo, tranquil·la. I a votar. Jo represento a les Purissimeres, Rosarieres, a més de casa, d'alguna manera.
Sí, però aquests dos partits, els dos, se porten bé en totes les associacions i en tots els...
Pues entonces,
per cas, aquestes associacions de Villarreal, sort que tenen, les d'ací de la ciutat, és que com que tenen molt ben argumentat la seua tasca, les que vostè ha dit, jo no parlo...
Ja.
No tenen problemes en ningú partit fins a la fecha.
Pues per això, però diu, vos teniu que tindre contentes a tots ells, Així que, primerament, volem excursions a l'Albufera. Després, ara, en estiu, podríeu ficar més banquets així?
I els dos li diuen que sí.
Claro, me diran que sí, perquè si no... Tu t'imagines si es peguen per no votar-los?
Sí, però en este cas se trata de mediar perquè els dos formen un equip de govern.
Pues primerament, per això, ja... Pues no res, a mi m'agradaria pues, que s'ajuntaren... Que la gent pues, poguera tindre, que, vamos, que el poble poguera tornar a funcionar, no? Perquè si no n'hi ha diners, no? Si no s'aprova, no n'hi ha festes, si no n'hi ha festes no n'hi ha paella, si no n'hi ha paella no la pandorreta no és de casa.
A mi m've al cap allò de quan una família tenen que heretar, perquè és llei de vida i ja s'han fet majors, i comencen a renyir. Lo ideal és tancar-los, i no deixar-los d'eixir hasta que no estigui d'acord.
Ui, no sé.
No sé. A veure, no. La població tindria que dir, a veure, qui està disposat a arribar a un acord? Ells es comencen a tindre reunions, vale, pues vosaltres ahí dins. Arriba un acord i hasta que l'acord no estiga...
Si al final me pesquen los papeles, no? Por los papeles, no? Pues sí, porque ellos, pues el otro portáis 11 años administrando, pues saca los papeles, no te demanden los papeles, saca los papeles, que veja todo el mundo. Son cuentas públicas, ¿no? Pues ya traen los papeles, pues mira, esta es la realidad como está. Pues mira, menos ni han dinero para comprar 4 llonganices y 3 butifarres. Pues ya la gente ya sabe a lo que se aten. Si es que al final se reduís a eso. Y el poder, ¿no? Y el poder, pues que... Les conselleries també volen, no? O no volen conselleries?
Si entren a governar, lògicament tindran que gestionar, tindran que tindre regidories o l'alcaldia.
Però bueno, si estan ahí, jo supon que ja controlaran a l'altre perquè no faci derrotxes, digo jo, no? Estaran ahí... Venga, no te gastes els diners en l'estació. Que la paga el govern. No tenen que fer un tren ahí, ara. Per això que tenen que fer. Per què li preguntan a fer la foto en l'ascensor?
Sí, en este cas ells diuen van a l'estació i quan no funciona són els primers que diuen no funciona aquest ascensor, va ben lloc, l'arregla i entonces s'estropea el del costat i entonces van una altra vegada, escolta que s'ha estropeat ara és l'altre el que no funciona i entonces venen i venen de mentre que venen així a la ràdio i ho denuncien ha anat ben lloc i l'ha arreglat i entonces diuen ui, m'acaben de cridar que no puc denunciar el que està arreglat
un dia el pillaran a ben lloc la clau inglesa a la mà ves en el mono del taller ahí arreglant l'ascensor, me caig en la mà puller.
I si hem de parlar de l'orgull groguet, Pepe Reina no continuarà en l'equip.
Ai, pues que vinguem nosaltres a passejar allà al Llobregat. Nosaltres li deixarem un taquetet. Ai.
Ma, jo penso no, que és perquè... una miqueta més jove, eh?
Ai, perquè com els futbolistes diuen que en 40 anys ja són abueles, ja dic, pues el farem el nostre club, eh? Què te pareix? Pepe, pues vindrem nosaltres. I a més que pagué el poleo, saps? Perquè com haurà banyat perretes, eh? Perquè nosaltres la nostra pensioneta de 2.000 euros no podem tirar...
2.000 euros, panderoleta?
Què? Te pareix molt o què? Pues ja no, que sàpigues que n'arriba a final de mes, en tots els gorres que tinc en casa sempre.
Bueno, ara com ha baixat l'interès i tal, i vostè ha enviat el recaet.
Ai, a veure si m'estalvia alguna cosa, tinc per la mena, per fer-me una poseta de pipes ahí a la plaça.
En fi, panderoleta, el cap de setmana, després de votar, que vostè diu que sí que anirà a votar, que el que decidís en Europa ens repercutís a tots.
Clar, ah? Sí, faré enquestes. Acabaré de votar, me ficaré en el micròfon. I vostè, qui va votar? A veure si m'ho conten.
Vostè ho diria, si és que era de la...
Jo diria mentira, com diuen tots.
Que
després se pensen que guanyen uns i estan d'obrir el xampany, que van a arrollar i després es peguen unes bofetades als morros. Com per exemple les eleccions aquestes últimes, saps? Que se pensaven que anaven a guanyar i ja havien tret el tractor amarillo i tot. I a repartir roses i flors i a tots i després resulta que vamos que...
No n'hi ha res com complir anys i una l'edat li dona la llicència per a dir lo que li dona la gana.
No sé si és aixina, la veritat. Tu, quan te diuen un color, quan dius, què va votar? Pues ja, tu te fiques al contrari. I és l'única manera de que acertaràs. Després fas com fa el terreno, si se li diuen al del això, un más tres menos tres, i ho acoples tot el dia. Diu, esto lo dijeron antes de comer, o después de comer, pues tu te fas ahí. Vamos, que al final dius lo que te dóna la gana i avant.
No, és una de les opcions. És una de les opcions, dir lo que li dóna la gana. Jo estic buscant, mentrestant, Pasterlet...
Vols que improvisem?
Sí, pues per favor.
Pues ara la gent, aprofitando que hoy estamos a... ¿Qué día es hoy? ¿Cara son a 8 o a 7? Bueno, es viernes, sabemos que es viernes. Pues nada, aprovecho para que toda la gente vaya a comprar a los comercios del
Mire,
centro.
¿Vos recordeu aquelles pel·lícules espanyoles que unixia el senyor Ozores i parlava de coses que ningú s'enterava? Allò del discurs de que te diuen tu preguntes i li fas una pregunta a un polític i que vol explicar-te algo i com no sap per on eixir, fa una cosa com estes.
Hechicero a la izquierda os digo que si no voy a alcanzaros porque le había arcenado porque era altonante, todo lleno de boquerones, se lo había cortado subiendo un poquillo, pero no andaba con las rodillas a por ellos, se lo cando para que sí, no lo vea con la paella y ya para lo siempre le regalo a la nena. Estás vendida, mona. Hala.
Señores, això mos passa a nosaltres. I se li diuen, estàs vendida, mono.
Pues eso es la realitat.
En fi, panderoleta, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me i anima la gent que vaig a votar per el bé nostre que, i n'hi ha que donar-li la importància que se mereix a les eleccions europees. La gent se pensa, això és Europa. Pues nosaltres som Europa, que s'entera la gent. I és molt important el que se vota ahí perquè d'ahí serà el devenir de les nostres... Fills, netes i esgorrons dels meus xandres que venen a casa.
Ja sabeu, la panderoleta ha dit i és molt important. Moltes gràcies, panderoleta.
Adiós.
I per això li diuen xim-pum, tracatac.
Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso.
Adrià Casabó, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Villarreal, molt bon dia.
Molt bon dia.
Nota de premsa. El portaveu del Partit Popular qualifica de preocupant que el govern socialista reconega en sentit el que estic dient, en comissió informativa, no conèixer tampoc ells l'estat d'execució de l'actual pressupost. Vostè ens diu això perquè ahir van tindre comissió.
Així és, sí. Nosaltres portem diversos mesos demanant de manera formal en la comissió informativa, que és un espai, en aquest cas en la de comptes, on se'ns ha d'informar, com bé diu el nom, als grups d'aquelles coses que passen a l'Ajuntament de Villarreal relacionades en aquesta matèria. Nosaltres fa diverses setmanes que portem demanant sense èxit l'estat d'execució del pressupost, per a que la gent ens entenga, l'estat d'execució del pressupost és, a dia d'avui, si se farà una foto d'aquest pressupost, pues de l'inicial que n'hi havia en cada partida, quants diners s'han gastat i quants queden per gastar. Per exemple, pues a veure si en cultura, que hi havia, no és una quantitat exacta, hi hagueren 300.000 euros, saber a dia d'avui, 7 de juny, quants diners s'han gastat en aquesta partida i quants queden per gastar. Això nosaltres portem demanant-ho diverses setmanes perquè pensem que és important conèixer quina és la situació real d'aquest pressupost que se prorroga i que entra en vigor l'1 de gener, conèixer en quina situació estem. La nostra sorpresa ahir no és que ens diuen només sí, ja els el donarem, que és el que ens han anat dient una setmana rere d'altra en comissió, sinó que, clar, preguntem també, però hi ha algun grup de l'Ajuntament que el tinga? I la nostra sorpresa és que la regidora responsable de l'àrea ens diu que no, que ni tan sols el govern té i s'està d'execució del pressupost. És a dir, que el govern no sap a dia d'avui l'estat dels comptes de l'Ajuntament de Villarreal. I això és molt preocupant. Vull dir que qui està governant la ciutat, que qui porta la gestió del dia a dia de Villarreal, desconega a data 7 de juny quants diners s'han gastat i quants queden per gastar en cada una de les àrees, a mi em sembla extremadament greu i preocupant, no? I que demostra una vegada més el caos en la gestió econòmica en la que està immersa aquest equip de govern.
Clar, jo em preguntava, no?, quan he rebut la nota de premsa, si és que vostès se n'havien adonat quan s'assenten en vostès també per a negociar aquest pressupost, perquè sí que és veritat que ens informen d'aquestes reunions que estan tenint en compromís, que en principi és per aprovar el pressupost, i vostè em diu això, no?, que és que no l'han presentat perquè ells tampoc el tenen.
Correcte, pels que se'ns diu ahir en la reunió, ni el Partit Socialista ni Compromís coneixen tampoc a dia d'avui l'estat d'execució del pressupost, o sigui, coneixen l'estat dels comptes de l'Ajuntament de Villarreal, la qual cosa per a mi és impactant, no? Vull dir que se senten a parlar d'un pressupost nou quan desconeixen quin és el punt de partida.
Clar,
i en quin punt
entonces,
estem.
Jo crec que la pregunta que vostè va fer allí no se va fer en intencionalitat, perquè imaginava que Compromís en este en estas reunions tindria els números.
Clar, jo volia pensar que no se me donava a mi com a principal partit de l'oposició i com a alternativa a este desgovern socialista que tenim a Vila-real, però no, la sorpresa és que tampoc segons ells, ni el mateix Partit Socialista ni els mateixos responsables de les àrees són coneixedors d'aquesta situació, no? Uh-huh. I com li dia, crec que això és greu, demostra quina és la situació caòtica a molts nivells i a nivell econòmic especialment que viu este ajuntament, i a mi me preocuparia, no?, que jo fora responsable municipal i desconeguera a dia d'avui quin és l'estat de les partides en les diferents àrees d'este ajuntament,
clar,
no?
El que passa és que jo el que pensava és que era un poc un, no sé, un dir-li a Compromís ojo que aneu a un pacte on no sabeu el que n'hi ha, perquè el fet de que jo dubte que en este moment l'alcalde de Vila-real no tinga els les dades, no? Però sí que és real, o segons almenys aixina ho va, suposa que Compromís li digué contestar afirmativament que no els tenien.
Correcte, sí, això se'ns va dir, vull dir, la persona que responia era la regidora d'Hisenda, vull dir, que entenc que aquesta informació l'hauria de conèixer, no? I li dic que em sembla greu perquè si el que se suposa que s'està fent ara el Partit Popular, li ho dic també clar a vostè i als oients, a dia d'avui, a 7 de juny, no té ni tan sols un borrador de cap dels apartats d'aquest pressupost. Res, absolutament
però
cap document.
Que el Partit Popular no tinga ningú borrador, ho entenc.
Bueno, jo, si estiguera governant en la situació de minoria absoluta que està l'alcalde de la ciutat, intentaria parlar en tots els grups i intentaria que tots els grups aportaren en base a aquest borrador del pressupost les seues propostes, no? Però evidentment hi ha una línia clara marcada pel Partit Socialista de Vila-real, que és deixar-se fora al Partit Popular per l'únic motiu que som una alternativa clara i cada vegada més alternativa clara i real a este govern, no? Però li dic que és preocupant perquè del que estan parlant ara és un pressupost per a uns mesos. Vull dir, jo mirava estos dies, l'any passat hi havia una majoria absoluta del Partit Socialista, el pressupost s'aprova en majoria absoluta al mes de març i entra en vigor al mes de maig. Per tant, estem parlant de que aquest pressupost, en el cas de que s'aprove, serà per als últims mesos de l'any. Per tant, és més important encara conèixer l'estat d'aquestes partides, perquè, evidentment, si en una regidoria te queden 200.000 euros, a lo millor no necessites posar més diners a aquestes partides, no? Per tant, per a mi és clau, si és sempre en un pressupost que entrarà en vigor si s'aprova per a l'últim trimestre de l'any, és molt important saber l'estat actual, no? Clar, i en quin punt estem.
Sí, el que passa és que en aquest sentit jo no compartir la seva idea, perquè en aquest cas que s'aprova el pressupost, jo pense que passarà perquè Compromís sí que assumisca o bé l'alcaldia o bé regidories, és a dir...
Sí, però això serà un altre tema, un altre punt de debat, no? Però conèixer per a poder completar aquest pressupost, que com li dic, fiquem hipotèticament que aconseguirem aprovar-lo el mes de juny. És que aquest pressupost entraria en vigor a l'agost. Per tant, estaríem parlant de setembre, octubre, novembre, desembre, de 4 mesos. És important saber, a dia d'avui, com estan aquestes partides en les diferents regidories per a saber on hi ha que posar diners i de quina manera, no? Per tant, no conèixer aquesta realitat, una, ocultar-la a l'oposició, però és que no conèixer-la i tindre-la claríssima. Jo, si fos regidor d'una àrea, sabria cada dia quants diners n'hi han gastats de la meva partida i quants no.
Però després de 13 anys de govern, mentre l'alcalde s'ha donat compte que realment està en minoria i que hi ha coses que no podeu aprovar-les, això ha tingut un procés.
Sí, però això... que està en minoria ho sabem des del 28 de maig del 2023.
Sí, però tot té un procés. Entonces, jo crec que enguany és un any un poc diferent, no? Almenys diferent. A mi el que sí que m'esglaia és que... perquè jo no crec en ningú moment que el govern no sàpiga com està...
Sí, això és el que afirma ahir en una comissió informativa que és... un òrgan de l'Ajuntament de Vila-real on estem tots els grups representats i on se recollirà, esperen l'acta, el que allí se va dir.
En fin, ho preguntarem, Desde luego...
Nosaltres seguirem insistint en conèixer com...
A... Vostè sap el que tens a casa, el que té dins de la butxaca.
Correcte, jo sé el que tinc, el que m'he de gastar en els pròxims mesos, tinc una previsió, no? I crec que és important conèixer-la i nosaltres com a principal partit de l'oposició anem a seguir demanant aquesta informació a la que com a regidors i representants dels nostres veïns tenim dret.
Clar, el que passa que vostè, per exemple, imagines, no? Hi ha algú que vol entrar dins de la seva societat, vostè té una empresa, doncs lògicament vostè anirà dient-lo poquet a poquet, perquè vas assumint-lo, perquè després de 13 anys vostè haurà fet tot el que creia que era convenient i s'haurà enganyat o no enganyat i el possible soci que va entrar té que anar dient-li les coses
Però és que si
este, poc a poc.
Si aquest ajuntament actuara com toca, i la informació no és que la tindria jo com a portaveu de l'oposició, sinó que estaria a l'abast de tots els veïns i veïnes de Vila-real en un portal de transparència que fora realment transparent, no? Jo me feia, bueno, risa no, perquè no és qüestió de risa, no? Però quan se parlava de que aquest possible pacte de govern versava sobre la transparència, o sigui, que això ho diguera el Partit Socialista, que si algo s'ha caracteritzat la seva gestió durant estos 13 anys, ja segur, per l'opacitat i la falta d'accés a la informació, pues és com a mínim curiós, no? I quan fa uns dies un altre estudi de l'Institut Nacional d'Estadística ens feia la cara roja de nou pels índexs de transparència, en este cas en la web municipal, no? És tan transparent la transparència de l'Ajuntament de Vila-real que la informació no està així de transparent, és, no? Per tant, crec que no podem enganyar ja, o no poden enganyar ja més als veïns quan ho porta 13 anys, lo bo i lo roïn se coneix i per tant hi ha que assumir responsabilitats, no? Jo els demane que si és cert que estan en aquestes negociacions i tot allò que escoltem o que llegim, sobretot, és així, que quan abans millor, no? Perquè així mentre se parla de que si mos repartim una cosa o una altra, pues hi ha proveïdors que segueixen sense cobrar, hi ha moltes associacions d'este poble que tenen sense signar el seu conveni amb l'Ajuntament, per tant, crec que és el que està bé, no?
Pues mire, jo li agraïsc allò que ha dit fa un momentet, de que més bé el que llegim que el que escoltem, perquè és veritat que el que se llegi i el que s'escolta en esta ràdio moltes voltes no coincidies, sobretot en els titulars que se trauen. Altra cosa que també han parlat vostès esta setmana, i mire per on, a mi m'ha passat un poc per alt. I és cert, i torna a repetir-se, i és horari de les biblioteques quan la gent més ho necessita. I és cert.
Bé, és una reivindicació que hem fet sempre des del Partit Popular, perquè ho tenim clar, no? Així, desgraciadament, aquest equip de govern pues, no aposta per donar facilitats i oportunitats als joves, ho veiem en molts àmbits, i un d'ells és este del tema de l'estudi. Nosaltres, al mes de desembre, crec recordar, vam presentar una moció demanant aquesta ampliació d'horari en època d'exàmens, també als caps de setmana. En aquell moment se va fer un xicotet parxe i sí que se va obrir algunes hores dissabte i diumenge. Ha tornat a arribar època d'exàmens i, de nou, la biblioteca no té horari ampliat, només poden utilitzar les sales d'estudi de la biblioteca de Pius 12 entre les 9 del matí i les 7 de la vesprada, de dilluns a divendres. Ni més horari ampliat entre setmana ni obrir dissabtes i diumenges. Això ha fet que molts estudiants, i així ens ho han transmès, pues han anat a Castelló, a Almassora, a preparar els seus exàmens, perquè allí sí que s'està oferint un horari de les sales d'estudi ampliat, que és el que toca en una època en la que pues, acabem, ahir mateix acabava les proves d'accés a la universitat, la selectivitat, estem en època d'exàmens finals en secundària, en cicles, en la universitat, i crec que això no fa falta que estigui el Partit Popular recordant-ho cada vegada que ve època d'examen, sinó que els regidors responsables d'aquestes àrees pues, haurien de prendre nota i agafar això en sèrio i fer això horari ampliat, que estem parlant d'un 2 mesos que s'oferirà aquest horari ampliat i evitaríem que molts estudiants del nostre poble pues, hagin de marxar fora a preparar els seus exàmens.
I el més curiós és que no han rebut resposta d'aquesta notícia, és a dir...
De moment no.
Perquè, clar, i també arriba la nota de premsa, nosaltres la veiem i tal, però sí que és veritat que escrita no hi ha hagut ninguna contestació, de moment, no?
De moment. Potser
després de l'entrevista...
A mi m'agradaria igual... que la contestació fora, pues, veure que este cada setmana la biblioteca oferís horari també dissabtes i diumenges, però crec que no serà així.
Bé, i al fi i al cap, quan no se dona, se té que denunciar, perquè, clar, si no se fa cas, se denuncia públicament i almenys aixina se posen a on... perquè ni més ni menys el que volem és el que necessitem a la població. Eleccions europees.
Correcte, este diumenge...
Pareix que mos pinya molt de lluny i no sap la gent lo importants que són per a la vida del dia a dia del ciutadà, eh?
Sí, jo crec que són les eleccions que a lo millor París, com tu dius, que queden més lluny, però hi ha moltes coses importants que es decidissin en Europa, no? I més en el moment actual que viu el nostre país, al final l'Espanya és membre d'Unió Europea i per tant jo crec que molt encertat l'eslògan que gastava esta setmana el Partit Popular, no? Que no deixes per a les eleccions generals el que pugues fer ja este diumenge, no? Jo crec que este diumenge es juguem molt, és important mobilitzar la gent, que la gent vagi a votar i unir el vot al voltant del Partit Popular per a que s'iniciï per fi una nova etapa en el nostre país, no? Una etapa en coses tan de sentit comú com que se respecte a la nació i la separació de poders, en una etapa en la que se atenga i el govern d'Espanya atenga les necessitats reals dels joves, dels majors, de les famílies, una etapa en la que s'aconseguisca més competitivitat per a les empreses, una etapa en la que se defenga més als nostres llauradors i tot això pot començar ja este diumenge.
En el debate d'ahir, crec que era en el canal 24 hores, i jo és de veritat que és la primera volta que he vist el tema llauradors i ganaders com a un tema central dins d'aixes postures i tot el món els defèn, però el problema és que ells sempre estan manifestant-se, jo no sé què passa.
Clar, però això li dic que és important, no? Al final és important per dues coses. Perquè en Europa s'apliquen les polítiques que toca i que se tinguin en compte aquestes necessitats. N'hi ha dos sectors claus en moltes de les decisions se prenen a Europa i a nosaltres es afecten de manera directa. Un és l'agricultura i l'altre és la ceràmica. És clau. Però després fa falta també un govern d'Espanya que reivindique davant d'Europa allò que el seu país necessita, no? I per això és important també que este diumenge se llance un missatge clar i ras de que aquesta etapa de divisió que algú està intentant implantar en este país s'acabe, no? I que el que volem és que hi hagi un govern per a tots, no? I així el que no pot ser és el que està passant ara, que si no aplaudisses les cartes que jo escric, eres un facha; si no me dones la raó en tot, eres un ultra; si no publiques allò que a mi m'agrada, no eres un mitjà de comunicació, sinó eres un tabloide digital, o que si no parles bé de mi, pues estàs en el fango, no? Jo crec que ja està bé. Ja està bé de dividir, ja està bé de prendre el pèl als veïns i veïnes d'este país i, per tant, crec que aquest missatge n'hi ha que donar-lo clar i fort d'este diumenge.
Pues, Adrián Casabó, president del Partit Popular i també portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vila-real, gràcies per haver estat ací.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pero he elegido hablarte y todo pesa un millón. No quiero nada de nadie, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso, de una caricia en el velo, de aquella noche en el espigón. La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento de haber tenido que decir adiós. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida. Tiene que haber...
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
De la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas.
El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito.
Las chicas en verano no guisan ni cocinan.
Luis Cabedo, muy buen día.
Muy buen día, Susana.
No anirem a parlar de política.
No, avui no, ja, bueno, ja estem una miqueta saturats, no? El que tinga...
No, és que com el diumenge són les eleccions i meixes a la cançó del Chiringuito, igual dic, bueno, no sé, igual és...
Anem a que ja fa olor a festa, antes de que mos vinga la Dana i mos trenque el plan que teníem avui previst, que era parlar dels Chiringuitos, de les cançons
tanquen,
de l'estiu.
I que mos tanquen els Chiringuitos, no?
Per això, anem a...
A mi m'agrada més dir-li merenderos, els merenderos.
Sí, perquè és una paraula més autòctona nostra, no? Jo recordo de xicotet. Ja veus tu la història, eh? Ara tot el món té cotxe i els crios, jo crec que pareix que naixen sense cames, no? Si no van en cotxe a qualsevol puesto. Jo recordo tindre 4 o 5 anys i m'estic trasladant a principis dels 70 i anar, pues, simplement anar a la playa de Burriana era agarrar l'autobús de Villarreal que te portava a Burriana. De Burriana... agarrar el autobús que te portava al Grau de Burriana, saps? Ja te passava el mateix matí en autobús, i després anàvem, pegàvem el xapuzón, que quasi que te podria dir que era l'únic de tot l'any, ja. Clar. Anàvem al merendero, fem un dinar ahí de família, i els meus pares diem, ala, ja hem celebrat l'estiu.
Però tu donat compte com el temps que passàvem, o sigui, la il·lusió que teníem ja, pujant aquest autobús, després anar al Grau, després, fins que arribaves, era tot... una aventura, és dir, tu ja anaves disfrutant, perquè allò que diuen al final de la vida no és el fi, sinó el camí.
El camí. Pues,
és el mateix, és dir, la il·lusió que teníem fins que arribàvem.
Cosa que ara, en qüestió d'un pis, ara anem a l'ermita, anem així, anem allà, agarres el cotxe i enseguida te plantes ahí.
I quan has arribat dius, i ara què?
Sí, és un moment instantani com la llimonà i ja està. I entonces era, no, d'ací un mes anirem a tal... I el mateix al Grau de Castelló, eh? O sigui, anaves a la plaça Borrull, d'ahí agarraves l'autocar del Grau, està d'ahí... El que sí que tenien en comú les dues coses, ara que estem parlant així divagant, són aquestes casetes xicotetes de la playa, tot que la gent tenia ahí, que n'hi havia gent que dormia i tot, que no era una caseta que no seria més xicoteta que aquesta taula.
Eren casetes de madera?
De madera, que era per canviar-se, teòricament eren casetes de bany, que se diuen, no? Que la gent se canviava
si els
la
muntava,
roba.
I dona compte, que diferència.
I ahí la playa de Burriana, jo crec que hi havia dos o tres files, que la majoritàriament era gent de Villarreal que ho acaparava, jo no sé per què. Sempre... Nosaltres som una espècie invasiva. Hora, dices, allà n'anem, diuen dels gallegos, però tu vas a una pedra on siga, que n'hi hau de Villarreal allí. Això un dia farem un estudi sociològic, a veure, parlaré la televisió gallega, a veure si és veritat. Pues bueno, anem a lo que anem avui, que avui, Susana, a pocs dies d'entrar oficialment a l'estiu, i on són molts els que preparem des de ja tot el cap de setmanes per a disfrutar de la muntanya o la playa, volguera avui parlar-te d'algunes coses que mai falten a l'estiu, i no són altres com és el xiringuito de playa o merendero, i les cançons de l'estiu que el xiringuito de moda no para d'escoltar-se. Per cert, Susana, d'on sorgís que els quioscos de playa se'ls anomene xiringuito? Jo crec que aquesta paraula, que nosaltres ja vam néixer, ja estava establida, té una miqueta de història. Pues tinc que dir-te que hi ha una constància que el primer establiment de playa d'Espanya anomenat Chiringuito es troba la població barcelonina de Sitges. L'establiment va adoptar este nom a l'any 1949, encara que inicialment es va inaugurar en l'any 1913 amb el nom de El Quiosquet. Va ser César González Ruano, un il·lustre periodista i escritor, que a més era client habitual del Quiosquet, qui va suggerir el canvi del nom, perquè havia conegut que en els seus viatges a Cuba i que creia que li venien i pintat al lloc, com era el nom de Chiringuito.
Chiringuito.
Però, Susana, el nom de Chiringuito és el diminutiu de Chiringo, que era la manera d'anomenar a la curiosa forma de servir el cafè als locals de la illa caribenya, el qual es filtrava fent un xorre d'aigua bullint a través d'una mitjana, vamos, una media de mujer en castellà. Vamos, Susana, el cafè de calcetí de tota la vida.
De tota la vida.
Este xorre d'aigua, que es coneixia com el Chiringuito, va ser el que, amb el temps, va donar nom als locals on se serviria aquest tipus de beguda. Vull aprofitar per contar-te la història d'un Chiringuito que a lo millor molta gent no coneix la seva història. I és que a principis dels anys 80, potser cap allà l'any 81, de la serreria La Canadiense d'ací de Vila-real, això està situada on està l'hotel Carrefour, l'hotel, sí, sí. Ahí està la serreria, que no sé quin nom tindrà ara, crec que no és el mateix, però bueno. Pues hi ha una caseta quasi totalment preparada en direcció a la Playa de la Pola. Per aquells anys eren molts els veïns de Vila-real que no disponien de cotxes, com t'ha dit antes, per lo que en anar en bicicleta i en motos aprofitaven la proximitat d'esta playa per a banyar-se en estiu, pese a que tinguera pedres i era una, no era una playa a l'uso. Però la mala sort va acompanyar a l'únic Chiringuito que ha tingut esta playa. I és que el seu promotor, Susana, era un encarregat de la mateixa serreria d'on va eixir esta caseta. L'home era natural d'un poble de València, que es va quedar sorprès de que en una playa on anava prous banyistes no hi haguera un Chiringuito com Dios manda. D'ahí la idea de muntar el primer. Però la playa, que estava plena de pedres, ja te dic que no era molt alegre per prendre el bany, molt animar en mosquits que avorrien a tots els que estaven allí, a tots els seus clients, i un dia de marea alta en la que va aconseguir emportar-se el Chiringuito a esparragar, vamos, va ser suficient per acabar en esta breve història d'este Chiringuito que va passar a la història sin pena ni glòria, però que, vamos, els quatre que deguen d'anar al bany encara deguen de disfrutar fent-se una cerveseta o algo. Però ja que aprofitant l'ecosistema, el puesto que estem allí, vull contar-te que això no és un Chiringuito, això és un palaciet, el que està allí. Cosa diferent és la història de la que te vaig a contar-te ara, Susana. I és que aprofitant que estem situats en la Playa de la Pola, vull pues, aprofitar per a contar-te anècdotes de la casa senyorial que li dona nom a esta playa i que estic segur molta gent pagaria per poder entrar i vore-la, ja que són moltes les històries fetes i coses estrambòtiques que s'han contat de la inquilina més famosa d'este palaciet, i no era altra que Polo, la filla de Polo Bernabé.
Sí.
I és que Susana Maria Araceli Polo de Bernabé, més coneguda per la Pola, era la segona dels tres fills de Polo Bernabé, i amb el sobrenom del qual és reconeguda a Vila-real i a tota la comarca. La xicoteta playa que hi ha al costat de la desembocadura del riu Millars estava el embarcador que va fer construir el seu pare José Polo de Bernabé i Borràs. Araceli va heretar la finca i la va perdre poc després, embargada per no poder pagar els impostos municipals. Segons explica la Pola, es va distingir per dilapidar la fortuna paterna en festes contínues, i quan algú la cridava l'atenció per la seva trajectòria, ella exclamava una frase feta a la qual se li atribuís: que me quiten lo bailao.
I tant que sí.
La colònia agrícola del Millars, més coneguda ara com el Palaciet, la va posar en marxa José Polo de Bernabé a meitat del segle XIX, la primera gran plantació de mandarines que hi va haver a Espanya, i quasi segur la més gran que aleshores va existir al món. A la pròpia explotació hi havia un embarcador fluvial molt proper al mar, on es carregaven les taronges i mandarines en grans barques que viatjaven fins a Marsella. Allà descarregaven bona part de la fruita, que seguia camí per terres fins a París per a cotitzar-se bé al mercat de les alles. Després de l'embargament que va patir la Pola, la finca va passar a ser subhastada i va ser adjudicada al baró de Almoda, familiar del marquès de Dosaigües, que va ser especialment qui li va donar i s'alqueria el que avui en dia de la construcció de Polo Bernabé el seu porte palaciego definitiu, que és el que avui coneixem. Vas començar a ficar rajoles, taulells al piso i vas començar a decorar-lo de grans murals, la majoria provenients de dos ciutats ceràmiques com són Manises i la mateixa Alcora. Esta gran hisenda de més de 700 fanecaes de la família del baró de Almoda va passar al tortosí Joaquim Bau, que va ser ministre i president del Consell d'Estat amb Franco. Tinc que dir-te, Susana, que com a curiositat, que durant la Guerra Civil va ser hospital militar del bàndol republicà i que gràcies a la cura i la disciplina que va imposar el capità metge al càrrec del centre no va desaparèixer de la casa ni tan siquiera una cadira. Joaquim Bau era, a més de polític, comerciant d'olis, per la qual cosa estava molt relacionat amb els col·legues de la família valenciana dels Casanova, destacats, entre altres negocis, també en l'activitat aceitera, i els va vendre la finca als anys 60. I a la família Casanova se la va comprar Carlos i Francisco Marín, actuals propietaris, els quals són uns famosos exportadors de cítrics. Tinc que dir-te, Susana, que l'únic retrat de Polo Bernabé va ser donat per la Pola per a que sirviera per a la realització de l'escultura que tenim allà al mateix Sant Pasqual. I com havíem dit al principi, Susana, si n'hi ha alguna cosa que l'any rere any no falta a la seva cita en començar l'època estival és la cançó de l'estiu. Un tema musical d'estribillos pegadissos i que sona a totes hores a totes les emissores de ràdio, televisions i a tots els xiringuitos que se precien. Però tu saps que el concepte de cançó de l'estiu tal com la coneixem actualment va néixer a Itàlia fa justament enguany 60 anys, quan en l'any 1964 l'Associació Italiana de Fonografia va decidir convocar un concurs amb la intenció de trobar nous artistes que tragueren un disc i així aprofitar les ventes, tal i com venia succedent a l'hivern amb el prestigiós Festival de San Remo, el qual se celebrava al febrer i donava grans beneficis a les discogràfiques gràcies a les bones ventes de discos singles, vamos, el disco xicote dice de 45 revolucions de tota la vida. El concurs va ser anomenat Un disc per l'estate, o sigui, un disco per a l'estiu. I es componia de dues fases. La primera s'emitia per la ràdio i la fase final era televisada per la RAI. Al llarg de diverses setmanes, la gent des de casa podia triar la seva cançó favorita enviant una targeta postal amb el seu vot. El bon funcionament del concurs va fer que, en anys posteriors, es repetís aquest concepte de triar la cançó de l'estiu, les quals solien ser majoritàriament cançons pegadisses i que se convidaven a ballar i a gaudir de l'estiu. L'èxit va proporcionar que la idea traspassasse les fronteres cap a altres països i aterrara a Espanya l'any 1966, mateix any en què va néixer el programa Los 40 Principales a Radio Madrid. Molts són els experts que daten en aquest moment com l'arribada del fenomen de la cançó de tall estiuent al nostre país, encara que cal destacar que alguns programes d'altres emissores com era Ràdio Miramar, Ràdio Peninsular o Ràdio Juventut ja ho havien posat en pràctica i este mateix estiu també va escollir les seues cançons de l'estiu. Això ha fet que hasta el dia d'avui no hi ha un consens sobre quina va ser la primera cançó de l'estiu a Espanya. I mentre alguns apunten com el tema de Juanita Banana de Luis Aguilé, altres assenyalen a los bravos com La Moto o el seu altre tema Black is Black, amb el que se va aconseguir fama internacional. També tinc que dir-te, Susana, que moltes de les cançons de l'estiu que han tingut èxit van eixir del mateix Festival d'Eurovisió. De tota manera, siga qui siga la primera cançó, l'artista que s'emporta la corona com a rei de la cançó de l'estiu és sense dubte Georgi Dan, cantant que vam gastar per a començar el programa d'avui. L'any passat el diari El País, en col·laboració amb 27 periodistes musicals, van escollir les cançons que a continuació escoltarem com les millors cançons de l'estiu que s'han fet a la història d'Espanya. I anem a començar en la que ells cataloguen com la cançó número 10, el tema Bailando, d'Enrique Iglesias. Iglesias es va convertir en un èxit internacional, tant en jocs espanyols com a Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. Va obtenir el número 1 en països com a Mèxic, a Colòmbia, a Espanya, a la República Dominicana, a més d'estar entre les cançons llatines més escoltades a la llista Billboard.
Enrique Iglesias.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Li recomanem a la senyora Pasqual i a la senyora Maria Graceta que baixen el foc, que es cremarà avui, perquè segurament moltes cançons es recordarà per això, a la seva joventut i a lo que no. Com per exemple la cançó que anem a escoltar ara, que es diu Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra, que segons estos expertos musicals la consideren la novena cançó més valorada per a l'estiu.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer.
Oh. Bueno, café no sé si podrían que ploga, pero igual no estaría mal que nos ploguera algo, ¿eh? Susana.
I tant que sí, i tant que sí, que això es fa molta, molta falta.
I és que aquest tema que combina el merengue i la cumbia, la seva lletra és un poema i una metàfora sobre les males condicions de la classe treballadora que tenen el camp i l'esperança que les coses milloren en el futur. És una de les cançons emblemàtiques de guerra i la primera en guanyar l'atenció internacional, en la seva carrera assolint el seu punt màxim a les pistes llatines de les Billboard i a les llistes de reproducció de tota l'Amèrica Latina.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
I ara anem a escoltar una cançó que segurament el nom d'ella deguera fer que moltes xiquetes de l'època agarraren este nom. I és Eva Maria, de Fórmula 5.
Eva Maria se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas. Paso las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está bañándose.
Y es que Eva María, considerad una de las mayores exponentes del que es conéis como a la cançó de l'estiu. La cançó al·ludís a les vacacions de la platja d'una jove que trenca la seva relació amb el seu nòvio. Molts han notat la gran similitud dels acords d'esta cançó amb la de la cançó anglesa Little Bit of Soul, un èxit que va fer famós The Music Explosion a l'any 67. Tot i això, mai va poder ser possible demostrar que Eva Maria era realment inspirada en ella. De la mateixa manera, cap dels membres de Fórmula Quinta van donar crèdit a esta especulació.
Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia.
Jo convidaria els oients a que escrigueren aquestes cançons a què els recorda. Es quedaran sorpresos, eh? A quin moment de la seva vida li recorda, on estaven, què estaven fent.
Una anècdota de algo important en la seva vida, perquè sempre va relacionada a algo
sempre,
important
sempre.
En la seva vida, a aquesta cançó. En aquest moment escoltava aquesta cançó o passava algo. Segurament ens sorprendria pues, molts de gran de casar-se.
A què ho vinculem, eh? A què ho vinculem, cada cançó?
Segurament, aquesta cançó del 70, molts de gran de casar-se, que avui en dia seran fàcilment abuelos o... Saps? Segurament seran moments agradables, també hi haurà moments tristos, evidentment, però...
I molts eren també xiquets quan sentien esta cançó, eh?
Segurament. I ara, això sí, vaig en despejant ja tot el comedor, la cuina, baix en el foc, perquè en esta segur que ballaran, perquè és una cançó, vamos, que encara siguis triomfant en les discoteques. I no és una altra, que, a més, una d'elles és castellonenca, que és, crec que li diuen Sònia, i és Sònia i Selena en Jo Quiero Bailar.
I encara la sentim.
Claro.
És més, Lluís, ho hauríem de fer nosaltres mateixa. Jo ja m'apunte. A mi això me recorda un gran hermano. A lo millor un gran hermano que jo degué seguir en aquell moment. No ho sé.
A mi me recorda Xiringuitos, crec que se deia Sabor, en Benicàssim, que pot ser el que foren els primers anys que degué de muntar aquest Xiringuito que anava a mitja província.
Perquè anem a jugar a això. Seguim escoltant-la i anirem a una altra cançó.
Y es que Yo Quiero Bailar va a ser el primer y único álbum de les cantants Sonia y Selena. Este álbum va adquirir una gran fama internacional. Es tractava d'un disc d'or i platí a Espanya i a diversos països d'Amèrica Llatina i Europa. Van aconseguir vendre més d'un milió de còpies en tots aquests llocs. I parlant d'esta cançó, esta se va presentar per anar a l'Eurovisió.
Sí, senyor, sí, senyor.
I la que va anar, crec que va quedar sexta, que és la de Teruel, esta, Dile que la quiero, era aquella cançó.
Sí, 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 sí.
O sea, que les dos cançons perfectament ho eren... quedat molt bé. I és que la que anem ara a catalogar com la que fa número 6 se diu Ritmo de la noche, de Mystic.
A veure què mos recorda això.
Thank you.
Luis, esta cançó es va llançar en el 2017?
No, 2017 és una versió més actualitzada, però jo... està perfectament esta cançó de Gran Ser sobre l'any 2005 o per ahí.
És que jo m'ha quedat un poc en el limbo, en esta cançó, sí, no recorda...
No, esta cançó a mi me recorda molt a les naves, a les festes de la Mare de Gràcia, que ja era l'acabar de l'estiu, diguem, i les naves que hi havia allà a la carretera de Burriana, el Mosset i tot això, pues, com era una cançó ja molt saturada de l'estiu, doncs... pues,
Hem traslladat directament les festes de la Mare de Gràcia, no?
La gent les cantava igual, perquè, clar, va ser un èxit.
Un èxit durant tot l'estiu?
Sí, sí. Aunque el ritmo de la noche és una cançó popularitzada pel grup belga Mystic, que és el que hem escoltat, pues estava basat en l'èxit del gran grup alemany Chocolate. A Espanya va aconseguir ser el segon senzill més venut en aquell any. I ara anem a escoltar a una de les últimes artistes reconegudes internacionalment espanyoles, com és Rosalía, i la seva cançó Despecha.
Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo Tomani, con todas mis chales. Yo ando despechada a loca.
Pues sí, això és el que a totes les mares ens ha tocat escoltar, perquè estàvem obligades a escoltar-la. Això quan puja la teua filla adolescent al cotxe és la que te toca escoltar, no?
A més, de veritat, jo és diumenge, això que te'n vas a millor la família a menjar a un poble de Pereira és...
I escúchame, mami, i tal que te pego.
I està en plan bucle. Com pot ser que siga tan llarga esta cançó? Pues sí.
Bé, pues a mi me recorda això.
I és que Despecha és una pista de mambo dominicà amb elements de merengue i electropop que va en la veu de Rosalía abraçant les alegries de deixar enrere la feina i els homes tòxics per anar a la seva pista de ball. I ara tornem a un altre que també m'ho recorda per això al Caribe. Aquesta cançó me recorda a mi, per exemple, al meu viatge de novio, no? La Billy Ruina de Juan Luis Guerra.
Ah, sí.
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor cristiana, que pa' parar enfermería sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Oye, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, no. Solo tuve su vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catéter. Inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño. Que me ha subido la bilirrubina. Todos los puertas. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira,
si no
nos quita la pirina y no, es un amor que contamina.
Me sube la
bilirrubina, cuando te miro y no me mira, si no nos quita la pirina, es un amor que contamina.
Thank you.
això, la Bilis Ruïna a mi me recorda pues, el meu viatge de novios a la República Dominicana, a la piscina, perquè estàvem anàvem alternant playa, menjar, piscina, menjar, playa, entre tanto y tanto, lingotazo de cubata de ron, tanto el día bolinga allí.
Sí.
Però tinc que dir-te una cançó que també estava allí, que per anys va vindre així a Espanya, que no va ser número 1, però és una de la cançó que, mira, ara m'ha vingut al cap, que se diu... Com era la cançó? A Puro Dolor, ja mira, ja peguis. El Alzheimer.
Vore, sentim-la.
Compartir-la amb vosaltres, que segurament
vos agrada. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte. Estoy muriendo por verte.
Estoy muriendo,
agonizando, muy lento y muy fuerte.
Vida,
devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire.
Cariño mío,
és que m'estic rient, perquè, claro, si te tenien fregit entre una cançó i l'altra...
Quan m'hi caen, estamos abraçant tots.
Sí! Dios mío! Claro, és que, a veure, tu te n'anaves de viatge de novios i tenies primer la Bilis Ruïna i després a Puro Dolor i de playa i piscina i dius, Dios mío,
que mundo! I la tardecera i la piscina, oi, és que esa cançó, bueno, meloso, meloso.
Total, i després una Rosette Meloset.
Bueno, lo que te dice, eran los alemanes, que estos eran en... Imagina como nosotros siempre allí gastem la mateixa cultura, anar a muntar, a menjar, ahí a les 5 de la vespre ya estaven els alemanes, el belgues ahí a todo saco, que com era barra libre d'esta, no, no sé,
diuen, bueno, es que, todo claro, incluido. Diuen, tienes que comer hasta que se pone el sol. Claro, a nosaltres el sol en este dibujo que te donen tiempo a menjar,
eso, que hasta le he dado el ànima y no hemos entrado fam. Però esto era les 5 de la vespre, ya estaven en el colze ahí a pelancar, ¿no?
Esta cançó sí també va tindre molt d'èxit, eh?
Sí. I ara anem a una altra, tornem a uns anys més darrere, com és, per cert, la Bilis Ruïna, no sé si ho va comentar, va ser nominada a la gravació de l'any d'Espera a mi lo nuestro. Okay. I va rebre crítiques positives i es va classificar com una de les millors merengues de la història. I ara sí, anem a cantar una cançó, però com deia, dels anys 70, com és Un rayo del sol de los diablos.
La, 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 oh, oh, oh.
Esta sí que és la de l'autobús.
Esta sí que és la que han comentat antes. Jo me veig ahí en la plaça Sant Pasqual, darrere tenia Polo Bernabé i esperàvem a l'autobús de
Un rayo de sol. I, a més, dona compte, si el diumenge que tenien que anar a la playa, ese dia no feia molt de sol, estaves tot el rato mirant cap amunt perquè volies que fes sol. Claro, perquè si no feia sol, com que feia fred, no te deixaven tirar-te.
Claro.
I estaven dient, no sé si anirem a la playa, i tu anaves cantant tot el camí.
Com una manera d'amuleto, a veure si s'aliviava el temps.
Però a mi això sí que recordes, meus pares, aquestes cançons.
Sí, sí. I és que es tracta d'una cançó poc ligera i en ambient d'estiu, que és una declaració d'amor per la dona desitjada. Va vendre més de 450.000 exemplars i va acabar catapultant a esta banda a la fama, convertint-se en la cançó de l'estiu d'aquell any. El tema es va mantenir en les llistes durant un total de 28 setmanes i va arribar a la posició número 1 de les llistes de principals el 30 de maig de l'any 70, mantenint-se en esta posició durant 15 setmanes consecutives. I ara no podia faltar la reina italiana que va triomfar a Espanya, com és Rafaela Carrà, en la cançó Isa de Hay que venir al sur.
Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a...
Chelo, no hemos dado la tenia sentamos, no estáis más y fer la conga.
Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar.
I és que la lletra de la cançó descriu els costums d'una dona lliure i independent, exaltant la sexualitat femenina en totes les seues formes. La cançó va ser censurada a Amèrica Llatina a causa del seu tema sexual. Al final va ser modificat el seu estribillo, al qual va ser el final per enamorar-se. N'hi ha que vindre al sur. O sigui, va canviar el lletrero i tal. I a mi me recorda pues, a Valerio Lázarov, que te ficais a mirar la tele i acabes marejada, i esto me cabavan i cabarrere, i vamos, madre mía, de Dios.
Amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad. Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir.
I ja, per acabar, anem a llegir, segons l'emissora, els experts en la cançó, dient que la millor cançó de l'estiu, per a estos eruditos, és Escuela de Calor, de Radio Futura. Això està el programa d'avui, Susana.
La cançó de l'estiu del 2023, escolteu-la.
Baby, vamos a buscar una excusa para vernos. Solo tienes que indicarme la hora que el lugar yo lo tengo. Se mudó cerca de mí, llego en 10. Ya no se falta un GPS. Me sale memoria la ruta de su cuerpo. Baby, hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estabas sola y que querías bellaquear. Y prender, vamos a recordar los tiempos del motel.
charlo, te vuelvo friendly. En el asiento atrás del Bentley, le gusta el tanning, el training, el skinny fancy. Nada fake, su cuerpo authentic, y ya casi toca los 20. Y si nos juntamos, somos cafeína con mate. Le edita la medida que mate, la tengo haciendo yo repilate.
No,
este
és de l'estiu del 23. En Mati, en Paqui, en Lapi, en Tamo, ni en Tipis.
Vamos, en Aditos.
Jo no sé si vosaltres... Pues això és la tortura d'una filla adolescent. I és la cançó del 2023. Esperem la que serà la cançó de l'estiu del 2024.
Per lo menos les que m'he escollit, esperem que es haya recordat per lo menos a la gent. Segurament l'hauran estat cantant mentre han estat fent el dinar. I no res, i espero que els ha...
No, i que senten de lo que s'estan lliurant, és a dir...
La tortura, la tortura.
Porque, i m'enciendo un blon i te digo un Kong, i te, jo pregunté, i això què és? Pa que m'ho traduïsquen.
No ho sé, no sé, però hi haurà que anar en un diccionari proper pa tirar sí. Lima.
I li dije, ben rom, i claro, és tot com que... I non, i dius... I de om, no am.
Sí, sí.
És tot, i això és etiqueta.
Menos mal que afortunadament jo les meves filles per lo menos me parlen normal. Imagina si te parlen aixina i jo demà...
No, jo m'imagine, este estiu, claro, tu, veure, nosaltres anem a gent, has posat on hi ha gent de la nostra edat, no? Mm. Però imagina que te perds en un puesto d'estos on tots parlen con el in, om, blum, ang, sí. I tu dius que vols eixir d'allí dins, no?
Home, jo li diria a les meves filles, ja vaig tindre que calfar-me el cap el dia que vau néixer, que vau començar a parlar, que parleu aixina, més o menys, i jo ja, més o menys, ja comprenia el que volíeu dir. Ara no me vaig fer passar per esta tortura, altre camí.
En fi, que... se tracta de passar-nos-ho bé, que per això estem així. Lluís, ha sigut un plaer, no? Hem compartit cada un les experiències de la nostra això. Vida.
I no res, a la setmana que ve ja veurem què trobem. Per a que mos ho passem...
Pues segur que serà millor.
Segurament.
Serà com de categoria.
Una expressió més autèntica d'ací.
De categoria. Gràcies, Lluís.
Adiós.
El negro no puede, no puede dormir. Dale al negro una tilita, porque eso tranquiliza y así puede dormir.
Peñíscola Remember Festival. Viernes 7 y sábado 8 de junio. Artista confirmada. Alexia.
Me and you. La 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 la. La 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 la.
Alexia.
I wanna be a number one. Nobody else tonight. You're gonna be my crazy love.
Alexia. Alexia.
The summer is crazy. La 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 la. The summer is crazy. La 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 la.
Más info, venta de entradas y dónde dormir en www.peñiscolaremberfestival.com.
Ah, sí tengo. Bueno, pues vamos a hacer esa que me habéis pedido por ahí. Vamos a hacer una hoguerita. Una hoguera de San Juan.
Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado, juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento, todas son dignas de admiración. Pero dejadme, ay, que yo prefiera
la hoguera, la hoguera, la hoguera.
La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los carchutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón, la guillotina por supuesto posee el chic de los franceses, la cabeza que cae en un cesto, ojos y lengua de través. Pero dejadme, ay, que yo prefiero...
Santi Cortells, bon dia. Avui no sé esta cançó a què vol referir-se.
Bon dia, estem ja en el mes de juny, ja ve Sant Joan per ahir, uh-huh. Les bruixes, els bruixots, i jo crec que com tu i jo som una miqueta bruixa i un poc bruixot...
Això me diuen doncs, que som molt bruixa, eh?
Sí, a mi
però
també.
Però de mala, eh? Res d'això.
I a mi també, de roïn, com una bruixa veria, soy
sí,
muy
sí,
mala.
Sí, 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 sí.
Pues això, vull dir, és un lloc probable d'acabar, però té la seva màgia, no? Tu t'imagines els dos ahir cremats per la Inquisició
sí,
i tots dient
sí.
que es cremen heretges, una cosa així, no?
Sí,
jo
sí,
pensava,
sí, sí.
L'altra setmana vam parlar de la cova de Vila-real, que amaga molts secrets
molts.
I que, per cert, és un programa que molta gent m'ha comentat que ha sentit, uh-huh. El de la cova. I, clar, parlant de secrets i de coses fosques i desconegudes, em va vindre al cap les cartes, la cartomància, el tarot. No?
Que a tot el món li interessa i que poca gent ho reconeix.
Sí, perquè vaig a contar-te una anècdota. Ahir en plan, una vegada en un institut, això és una barbaritat el que vaig a dir, però com ja fa anys i ningú se'n recorda, no passa res. Van fer la setmana esta d'activitats del centre i tal, i n'hi havia una professora que era de filosofia i en un arranc d'ironia o no sé com dir-ho, es veu que posava Departament de Religió i Filosofia i era atea total. I aleshores jo li dic, doncs jo vaig a fer una activitat de tirar les cartes. I es va quedar, la directora em va dir, sí, per favor, les tires a mi. I jo dic, i me van buscar una peixera i, no sé, van fer un poc el friqui ahir, i van posar Departament de Filosofia, Religió i Superstició. La de religió va agafar un cabreo monumental.
Sí, sí,
però
sí,
bueno,
sí.
Al final de tot tenia una filera de gent que
clar.
Volia que li llisquera les cartes.
Clar, clar.
Increïble, perquè la gent té curiositat per això. Aleshores, com la gent té curiositat, jo crec que hem d'escarbar, no? En tan bé què és el tarot.
Traure la llum, deixar de que siga fosc.
Efectivament. Perquè la primera pregunta que ens hauríem de fer és fonamental. Normalment així parlem de cultura popular, no?
Uh-huh.
D'història una miqueta, de vegades d'anècdotes, però sobretot el que sol portar així els divendres és la cultura popular, és a dir, la cultura que està en el carrer, que la gent sap, que la gent coneix, i en un moment donat, jo crec que tot el món, almenys una vegada en la vida o dos, ha demanat que li tire les cartes, no? Aleshores, d'on ve això, no? Quina història té? Bé, hi ha diverses teories, ara les explicaré. Hi ha fins i tot una que diu que és d'origen valencià, que l'explicarem ara. I primer, els noms, no? Què diu el mossèn Alcover respecte de la paraula baralla? Sembla que és una adaptació del castellà baraja. No té a veure amb barallar, sinó de barallar-se, que en valencià vol dir pelear-se, no? Barallar-se, sinó que és directament un castellanisme, perquè ens entenguem. La RAE, curiositats, diu que la paraula naipe ve del valencià naip. I este sempre s'ha dit, sempre han dit els etimòlegs, que ve de l'àrab maip, que vol dir censurable, és a dir, clar, la censura, la Inquisició sempre ha tingut molt a veure amb les cartes, com ara explicarem. Després hi ha una altra paraula, que és la paraula cartomància. Aquesta sí que clarament ve de cartes, que vol dir carta, no? Es ve del grec. És un full de papiro preparat per escriure en ell, ese full, no? Que és una miqueta el sentit de les cartes. D'alguna manera escrius a partir de la imatge el pensament que et ve, la interpretació. I mantis, que vol dir adiví. I després té el sufix IA de qualitat. És qualitat d'adiví de les cartes, no? D'ahí ve la paraula cartomància. Bé, i hi ha teories de totes les maneres d'on venen les cartes. Hi ha una molt curiosa, que és que al segle XIII ja el Consell de Cent, el Consell de Cent era com una assemblea que formava part de l'Ajuntament de Barcelona, prohibís les cartes a la ciutat de Barcelona. I, per tant, esta és la primera referència que tindríem de l'existència de les cartes a l'Europa Occidental, perquè ahí ja n'hi ha més teories, que ara després explicaré, que és que, evidentment, el paper d'on ve? El paper ve de la Xina. Per tant, les cartes venen de la Xina, a través de la Xina van arribar a Corea, al Vietnam, van anar arribant-se a Orient i arriben al món àrab, al món musulmà. Com nosaltres, durant molt de temps, vam ser a l'Àndalus, a través de l'Àndalus, doncs es van vindre les cartes. I una segona via d'entrada van ser... Tot això no és història, vull dir, això són hipòtesis de treball, no? Els templers, que també van dir que tenien a veure la cova de Vila-real, que en les seues visites, en les croades a Terra Santa, doncs havien pres contacte també en Orient i, entre altres coses, van dur les cartes. Una altra... Esta ja no és teoria, si em dóna temps després l'explicaré. Una altra via més recent, i esta sí que tenim autors, tenim baralles que s'han conservat, és a través dels maçons, no? I els maçons, doncs, són molt importants així a Vila-real, perquè ja hem parlat més d'una vegada que així a prop, a la Casa d'Esmundina, teníem una lògia de la qual formava part el Botanical Dog, que va fundar l'equip de futbol, i també Manuel Usojar, que era alcalde de Vila-real, no? Bé, què és el tarot? El tarot és un joc de cartes. La historiografia ortodoxa diu que s'inventa a Itàlia al segle XV, però ja tenim històries, com he dit, des de finals del segle XIII, no? Després, ahir n'hi ha, doncs, una sèrie de, diguem-ne, de figures, no?, que és el que s'anomenen els triomps. Els triomps són les 21 cartes, tenint en compte... Són 21, no? A veure, sí, que no sí. Vaig a comptar. 21...
21 a 22.
21... Són 22, exacte, són 22, perquè la primera carta del tarot és el boig, que és el 0, però el 0 també suma. És a dir, són 21 més 0, són 22, que són el que s'anomenen els tarocchi, per la rel italiana, i també se'ls anomena triomf, no? Primeres referències estan a la Itàlia entre el 1440 i el 1450. D'Itàlia sembla ser que passen a França i Suïssa, i de França i Suïssa en un moment donat perden força a Itàlia i es desenvolupen més allí i després tornen a Itàlia una altra vegada. És a dir, estem una miqueta en tot l'àmbit de la Mediterrània. Tinguem en compte també que hi havia part del que és Itàlia avui dia que formava part de la Corona d'Aragó i, per tant, la comunicació era bastant directa. Això també quant a l'origen de les cartes, que molta gent també l'ha situat, a banda dels templers, en els càtars, que eren aquells heretges medievals contra els quals lluitaven en sermons gent com Sant Vicent Ferrer, fins i tot després de distingits es feien sermons en contra d'ells i coses d'estes, no? Bé, a banda dels arcans majors, que són del 0
al... 22 làmines.
I ses 22 làmines, que ara després explicarem, tenim les altres, els arcans menors, no?, que estan distribuïts entre bastons, que generalment solen representar l'acció, però tenen altres simbolismes que després passaré a comentar també. La matèria, que són els ors, les emocions, que són les copes, i el pensament, que són les espases, no? Les espases, sí, em quedava en això. Espases, el pensament, emocions, les copes, materials, ors i els bastons, l'acció. Aquesta és una de les interpretacions. Tinguem en compte també que els arcans majors són posteriors, és a dir, primer apareix la baralla bàsica, sobretot la més coneguda és la de Marsella, sí, que és el model que s'agafa per a les cartes que normalment nosaltres veiem així, uh-huh, encara que en la història han aparegut altres tipus de cartes per endevinar, no? Bé, per tant, es dividim entre quatre grups, quatre manolls, quatre tipus de cartes, no? Que cadascuna indica un tipus de cosa. Així també m'agradaria comentar, ja començant per ahí, que sempre s'ha dit que, a banda d'això, els arcans menors representen els estaments que hi havia a l'edat mitjana. Per exemple, l'exèrcit, també la noblesa, segons la interpretació, està evidentment representat per les espases. És a dir, són els estaments del temps medieval. L'exèrcit són les espases. El poder polític està representat pels bastons. Altres han dit que són els camperols. No, no té molt a veure, però de vegades en això depèn una miqueta de la combinació, sobretot quan es fa la tirada, no? Que també parlarem de la tirada. Després, en el clergat estan les copes, el calce, el sant calce, no? Evidentment, el clergat és el que transforma el vi en la sang de Déu i totes aquestes coses, per tant, representa les copes. I la burgesia, o els comerciants, estan representats, evidentment, en els ors, no? I aquest seria una miqueta l'origen, i després, evidentment, tot això va coronat al mateix temps per l'autoritat reial, per això al final de les cartes l'últim, el que està damunt, són el rei i la reina. La baralla francesa que apareix a finals del segle XV, doncs apareixen totes aquestes coses, evidentment perquè venien d'una tradició medieval, d'una tradició en la que hi havia totes aquestes coses. Havíem parlat, no sé si fora d'antena, també de l'aplicació del tarot en la psicologia. Tot això té un origen,
sí,
i ho he estat investigant, i n'hi ha un psicòleg suís que s'anomena Carl Jung.
Carl
Jung és el que estudia l'aspecte arquetípic dels arcans del tarot, és a dir, que ell el que diu, i utilitza les cartes i les explica una a una, és que el tarot és una manera d'aprofundir en la psique, en els problemes d'una persona, és a dir, com si fos una teràpia psicològica o un instrument de teràpia psicològica, com podria ser, doncs, fes-me un dibuix del que penses, o altres instruments, que jo no soc psicòleg, però que de vegades no tot és parlar, no? Que de vegades hi ha més instruments que expliquen ta vida i els teus problemes i jo te dono unes pautes, no? De vegades utilitzen, doncs, elements físics, no? El tarot de Marsella, hi ha una recerca de l'investigador Michael Dammett que, com he dit, bàsicament el que produeix que a Marsella arriben aquestes cartes va ser que França conquerís Milà i el Piemont al 1499. I aleshores, aquesta connexió entre els dos regnes és el que fa que les cartes que en principi havien vingut d'Itàlia, o bé, per a nosaltres havien vingut del País Valencià o de Barcelona, com havien dit, no? Però jo crec que segurament hi havia tot un camí, no? Que anaven i venien. De vegades, crec recordar que fins i tot Sant Vicent Ferrer en els seus sermons advertís del perill d'este tipus de jocs, de cartes, no? Una cosa molt curiosa és, no sé si us agraden les antiguitats, com es feien, i n'hi ha exemples, sobretot el que tenim del Museu de la Biblioteca Nacional de París, que ahí està el tarot de Marsella més antic,
sí,
del qual s'ha inspirat el que utilitzem avui dia. Com se feien les cartes originals? Se feien en una tècnica que s'anomena xilografia i després s'acolorien a mà en un stencil, en un esterxit, es diu en valencià, com un pincellet de colors, no? I la xilografia simplement és que se feia el dibuix en fusta, se banyava en una tinta i se pressionava sobre el cartó. I ahí sí que n'hi ha autèntiques obres d'art del tarot, no? Bé, després una altra de les coses que també s'ha parlat molt és del seu origen suposadament egipci, no? I això es fonamenta sobretot en uns escrits, els escrits de Gebelin, i el Gebelin diu això bàsicament perquè encara no s'ha desenvolupat el que és l'egiptologia moderna, i aleshores ell el que troba, a veure si ho trobo per així, ho tenia preparat, el que troba és com una etimologia basada en una invenció que hi fa de l'origen de la paraula tarot, que ara no la trobes, la trobo després, vos l'explicaré, i a partir d'ahí ell s'inventa una miqueta esta relació en Egipte. Però realment, jo pel que he trobat, no n'hi hauria molta relació.
Sí, és que tampoc el trobo, eh? Estic buscant-lo.
Sí, bueno, si vols, el que podem parlar també és de les tirades.
Tirades.
Les tirades, jo quan has entrat així m'ha dit, tu quina tirada fas, no? Perquè també cada tarotista, no? Té una manera de tirar les cartes.
Sí, sí.
N'hi ha
sí,
que barregen els arcans majors en els menors, eh? I a qui no els barreja, segons la tirada... Jo molts anys la que coneixia més era la tirada cèltica, que és una miqueta complicada, que fas com una creu celta.
Sí.
Després està la gran creu, la creu màgica, n'hi ha que l'estira de 3 en 3, 3, 3, 3, passat, present, futur, i la que jo faig és la creu, que són 2, 3, 4, 5, 5 cartes, no? I el que tu comentaves, que si és present, futur o passat. Després una cosa molt interessant també és que en la majoria de cartes noves apareix un número que està a la part de dalt, i que també té una simbologia, com he dit, del 0 al 22. I en aquest número doncs, hi ha tots els arcans majors i la seva simbologia. El primer de tots, que no és el primer, és el 0, és el boig. El boig, normalment, el que diuen que simbolitza és una etapa nova en la que comences una cosa diferent de la que estaves fent fins ara, no? És un personatge innocent, intrèpid, que és imbuït pel viatge esotèric, s'associa amb el mateix rei Artur, apareix ja el boig en el tarot del Trinity Blood, representat per Abel Nightrode, i en el tarot viking també apareix, representat per el déu Loki, no? Este és el boig, el déu Loki, i bueno, de broma me dia un company, diu, home, el boig igual és una etapa nova en la que t'han estafat, no? Perquè és veritat que en aquestes coses de la cartomància, la divinació, n'hi ha molta gent que estafa, així que vigileu, que igual usis el boig, però perquè us acaben d'estafar,
sí.
No ho sé, 200 euros, o vés a saber el que te facin pagar. Jo mai he cobrat, i jo les tire de manera agnòstica, és a dir, jo no crec en les cartes, però les tire igual perquè és una tradició i és cultura popular, i aquestes coses que ja, els que em coneixeu ja sabeu. Després està el mag. El mag té connexió amb el comerç, amb els encanteris, és a dir... Doncs moltes vegades diuen que pot aparèixer si t'han tirat mal d'ull i coses d'estes, no? La sacerdotessa, és molt curiós també la presència de la feminitat sobretot en els arcans majors, però també en els menors, perquè apareix la reina. I és molt important perquè aquestes coses, com el curanderisme, com normalment són molt femenines, venen molt via femenina, perquè precisament com... les religions tradicionals solien marginar a les dones d'esta faceta de mitjancera entre allò espiritual i allò material, doncs si tu una cosa la tapes, si tu una cosa la impedisses, per algun lloc se t'escapa, no?
I
d'alguna manera, jo crec que a través de les cartes, doncs s'ha escapat moltes vegades, no? Apareix la sacerdotessa, per tant, després apareix l'emperadriu. L'ordre que estic dient, que és del 0 al 21, varia en algunes varietats, en algunes altres està en una altra posició. L'emperadriu representa la fortalesa femenina, la sexualitat, per tant, tot allò que té a veure amb si hi ha una vida sexual, no? Que és una de les coses que es pregunten, no? L'amor, la fortuna i la salut, no? Totes aquestes coses. L'emperador, que és el número 4, que són els 4 punts cardinals, el nord, el sud, l'est i l'oest, i representa també la solidesa, és a dir, que alguna cosa es manté, que alguna cosa es manté ferma, continua com estava, no? Després està el gran sacerdot, el papa, el hierofant, segons la... Hierofant és la, diguem-ne, la traducció, al, la tradició grega mística del gran sacerdot, i sol representar-se com un papa, com un sacerdot, i és com un pont entre este món i el món espiritual. I ahí, doncs, ahí ja també n'hi ha moltes interpretacions, segons, evidentment, la persona que estiga fent la tirada. Estan els enamorats... Els enamorats és molt curiós perquè normalment no és que te vagis a enamorar, és que les cartes enganyen una miqueta i després parlarem de l'amor. L'amor no és que te vagis a morir i els enamorats no necessàriament signifiquen que te vagis a enamorar, sinó que tu has triat un camí i que aquest camí l'has de seguir, no? I això seria el significat dels enamorats.
L'elecció d'una cosa a una altra.
L'elecció d'una cosa a una altra, efectivament. El carro representa el control de la teua ment sobre les passions. I això, per cert, pot ser... Moltes vegades el que fan les cartes són una recomanació. Aleshores, quan tens el carro, doncs, la recomanació que està fent és que controles certes coses i que no les dices al seu lliure albir, que treballes per un...
I si veus la carta, veus com és... si veus la il·lustració, sí. Ve a tindre molt que veure en el que t'està dient. El carro representa el control de la ment humana, és a dir, tu tens les bèsties que estàs... perquè, claro, les cartes de Marsella... realment, si tu te fijes en elles i te'n vas al text, té molt a veure, entre lo que tu estàs veient i lo que després llitges.
Sí, però moltes vegades enganyen, com he dit, la mort no necessàriament representa morir-se, sinó que representa un canvi, és a dir, ahí és el que, de vegades jo també dic, vigileu en això, no? Hi ha cursets de com interpretar les cartes, però vaja, el curset més evident és la mateixa lògica i la mateixa història de les cartes, no? de per què s'han utilitzat sempre. Bé, tinc la referència que se'ns havia perdut abans de Gebelin. Ell el que diu és això, que tenen relació amb el tarot, perdó, amb Egipte, però... I ara no ho trobo una altra vegada, és igual.
Són coses de la màgia, igual no ho tens que dir.
No ho he de dir. La justícia simbolitza la perfecció, el cim de la sèrie, és a dir, que has arribat a un punt de connexió amb allò que volies. És a dir, satisfacció, la perfecció, que està ben fet el que estàs fent, és un consell també.
I l'ermità?
L'ermità... el que significa és apartar-se de la vida pública. Doncs, per exemple, no ho sé, algú que doncs, està molt exposat, doncs pot ser un consell que va al contrari, que va la tranquil·litat.
Fija tu, la renúncia de la transmissió pública dels coneixements, fins i tot, és dir...
Introspecció.
Anem on i fora. La roda de la fortuna.
Bé, la roda de la fortuna fa referència a la posició. Que els rics siguen pobres i que els pobres s'enriquisquen, per a resumir, perquè no ens queda temps per resumir. La roda de la fortuna és això.
La força,
l'emergència d'una nova consciència, és a dir, que has de reflexionar. El penjat, l'acceptació del sacrifici o oblidar-se d'ell mateix, és a dir, que penses més en l'altre. Fixeu-vos els valors que n'hi ha en les cartes.
I també t'avisa d'una faceta negativa que pot implicar un excés de passivitat.
Exacte.
La mort,
evidentment, com he dit, és massa simplista pensar que algú va morir-se i normalment el que representa és un canvi, canviar. La temprança. La temprança, segons Jodorowsky, que és un dels tarotistes més coneguts, que era, per cert, era jueu i coneixia la càbala, una altra de les connexions en la càbala, el que diu és que no n'hi ha energies oposades, sinó complementàries. El que representa és l'equilibri. El dimoni representa l'enemic. Quan tens un enemic molt fort, doncs pot eixir i ser dimoni ahir, perquè hi ha... I és una de les coses, perquè cada carta té per a... Cada arcà major té per escriure un llibre. La torre, que n'hi ha una persona caent, representa l'orgull. I ser orgull que caurà, o que està caent, o que ha de caure... Depèn de la persona, també de la posició, si t'hi és en el present, en el futur. totes aquestes coses.
I l'estrella?
L'estrella representa el primer ésser humà del tarot, representa l'ésser que ha arribat a la puresa, al despreniment. És a dir, és una bona carta perquè representa que està seguint un bon camí.
L'estel no té res a amagar. Tu saps allò de que puguem ser estels que no tinguem res que amagar? Quina felicitat!
Totalment.
Que moltes voltes ho fem perquè, clar, si no amaguem coses, tenim tanta por que mos ferisquen, no?
La lluna, entre altres coses, representa
un... I ja me dona molt de lluio, no? Perquè és com allò de... A mi sempre m'han dit que és... la lluna són reflejos no reals.
Doncs depèn, perquè per exemple pot simbolitzar que t'has quedat embarassada.
Ala.
Perquè representa el secret de la gestació. Secret de la gestació que es troba ocult. Jo conec una persona que li va dir la lluna i li van dir, estàs embarassada? Se va quedar així, crec que no. I després se va fer la prova i sí que estava. El sol és més positiu, sí que és veritat que sol ser esta, sobretot de la nostra tradició, esta, este binomi, no? Se coneix com a més positiu, però sí, també depèn, no? Evidentment, sí. I representa la llum, el coneixement. El juí representa la transició, com era la mort o com era la torre, no n'hi ha creació sense destrucció, el renaixement. I el món representa també el final d'un cicle a la vida.
Té una etapa.
Una pausa abans del següent cicle que el pot representar el boig. Si teís el món i el boig, doncs això. Està molt clar, no?
Els hem deixat en una gana d'agafar una carta d'estes de un manoll de cartes d'estes de tarot de Marsella i després del que hem explicat, pues, veure què els deixaria, no? Que també estaria molt bé que ho veig que eren.
Sí, en fi, algun dia estirarem així en directe, no? Ja tens com una secció més a la ràdio de...
Santi,
No, jo no. Això és...
És que he pensat, ja la que el falta.
Jo que me faltava. No, això no vaig a fer-ho. Però bueno, jo crec que des del punt de vista de la cultura popular he explicat una miqueta el que sempre s'ha atribuït a aquestes cartes, d'on venen... I, en fi, això és història viva.
Però és una meravella, eh? De colp pots parlar-me de coses tan distants entre si, però que tenen d'anar a veure, que sempre fas que gaudim d'este ratet. Santi Cortells, professor, moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres per convidar-me.
Empieza a quererte.
I a vostès, dilos que este cap de setmana a vosaltres que sigueu molt, molt feliços.
beber todo ese batido, acompañarlo después con...